Ja ho vam dir al programa número 1 d'aquest resum dels 30 anys de la música local de Sant Cugat, que començàvem amb el grup que començarà precisament el concert de repàs d'aquests 30 anys de música local, els Espesa Salsa. Podem dir que ells són els històrics d'aquest repàs en directe que farem el dia 29 a la plaça Can Quitèria, i precisament aquesta història de la música la volem repassar juntament amb dos dels seus components, amb el Nan Mercader. Molt bon dia, Nan.
Bon dia.
I molt bon dia, Carles Sala.
Hola, bon dia.
Percussionista, bateria, suposo que llavors tocaves, o la percussió?
En allà, en aquella època tocava la percussió, tocava bongos i congas, i en aquesta reedició fem bateria.
I Carles, cantant.
Jo cantava, alguna vegada tocava la guitarra. Aquella època, al principi de tot, encara m'acompanyava la guitarra. De seguida vaig decidir que estava millor, més sueldo,
cantant solament.
I sense guitarra, que ja m'acompanyaven aquests.
Espesa Salsa, ara estem parlant d'aquella època. A quina època ens referim, aproximadament? És difícil?
80, principis dels 80, finals dels 70, sí. 80, tenim, ens falla una mica la RAM de cap a aquella època, tenim allà una mica el disc esborrat, però sí, era aquesta època més o menys, era els principis de...
Principis dels 80, sí.
Sí, era l'època que recuperàvem una mica... les músiques calentes, quan va començar a entrar, quan la plateria començava a fer salsa, quan l'orquestra Mirasol, la Mirasol Colores, començava a posar ritmes llatins, quan començava aquesta cosa, encara no hi havia la rumba, recordem que la rumba catalana encara no existia, hi era, però...
I quan
existia, existia.
Existia, però estava disfressada. Estava disfressada, no tenies... I era en Paret, i en Paret bàsicament cantava en castellà, vull dir, era una altra època, esclar.
Tenint en compte que vosaltres sou joves, llavors éreu molt, molt joves.
Ei, bueno, pren-te alguna cosa, Estàs convidada al que vulguis.
Sí, això ja ho tenia en compte,
simpàtica,
eh?
Simpàtica,
Llavors érem molt joves.
Encara més, sí.
Normalment els músics, quan comencen a fer coses, normalment la gent comença... Els grups que estan avui en dia fent el que nosaltres fèiem fa 30 anys. Ara es triomfa més, perquè llavors era impensable enregistrar un disc, costava molt. Ara segur que si féssim el que fèiem, no? Tindríem diversos discos al mercat, estaríem muntats en el dòlar, però grups com La Pegatina, com Canteca de Macao, com totes aquestes bandes, estan fent això. Bàsicament, aquesta cosa entre la rumba i ara li diuen mestissatge, sí. I fan això. Són gent molt jove. Nosaltres, doncs, efectivament, també.
També
ho
érem.
Sí, Sant Cugat també era més jove, també. Sí,
sí.
No era ni ciutat, llavors.
Érem un poble, sí.
Hem anat a buscar els vostres records de joventut, d'adolescència, joventut. I com va ser la fusió? Éreu santcugatencs tots?
Sí.
Ara repassarem els components perquè no se'ns emprenyi, heu vingut dos però n'hi ha més components. Com va començar la cosa?
Doncs bé, va començar aquí a la plaça del Mesón, vull dir, a la plaça del monestir, el famós bar el Mesón. Allà teníem un lloc que en dèiem La Pedra i allà estàvem assentats amb les guitarres i els bongos, i va començar així.
Sí.
Va començar una mica, entrava en aquests primers ritmes porto-riquenys, cubans, sentíem algunes rumbes del Peret, el Machín era un referent, ara sona com una mica carrincló, però en aquella època realment que no havíem sentit mai una cosa així, que nosaltres ho fan flipar, vam dir, què és això?
L'Ismael Rivera, no? Que sentia,
sí.
Me'n recordo una època.
Exacte,
sí,
sí, bueno,
els primers discos.
La
Filla
Crut, la primera entrada, més que com es coneix ara en profunditat el folklore de Cuba i tal, en aquella època només arribava a través de Nova York, que era tot el moviment dels latinos a Nova York, que era el famós segell Fania All Stars, on realment allà va ser on la salsa es va fer popular al món. No va ser per conèixer, doncs, de si venia de Cuba, era Nova York qui llançava la possibilitat de sentir aquelles músiques.
I també suposo, perquè l'ADN d'almenys d'uns quants dels que ens vam ajuntar amb això, l'ADN familiar, el que escoltes de petit. Clar, jo a casa meva, o sigui, en aquell moment escoltàvem rock sinfònic, progressiu,
sí.
Kim Crimson,
sí.
per exemple,
Genesis,
que era Genesis, sí. Però a casa meva el meu pare escoltava el Machín, Lorenzo Santamaría,
Olga Guillot.
Olga Guillot. Jo havia començat a escoltar el Santana més llatí també, no? I llavors quan vam descobrir la salsa, el nan doncs, començava a tocar els bongos i entrava en contacte amb la Mira Sol Colors, doncs era una música de repent ens va enganxar, sí, sí. I vam començar. De fet, tu dius, tots de Sant Cugat, ara faré de nacionalista, de fet uns quants érem de Valldoreix, que saps que hi ha un tret, sí. un fet diferencial, diguéssim. I el primer bolo de tots, recordo que va ser que ens van demanar l'associació de veïns de Valldoreix, que llavors havia la de propietaris i la de veïns, nosaltres érem dels progres de la de veïns, ens van demanar, escolta, fem la festa major, podeu tocar? I nosaltres bàsicament el que fèiem moltes vegades era tocar pels carrers amb la guitarra i amb un parell de guitarres i els bongos. I allò mateix que fèiem...
Allò que fèiem que fumàvem aquelles herbes, com es deia allò?
Sí, farigola.
Això,
farigola. I ens va dir, escolta, voleu actuar? I vam actuar, vam triomfar moltíssim, i de fet el segon bolo ja va ser que els de Sant Cugat, que sempre intentant copiar el que es feia a Valldoreix, van dir, ostres... per què no toqueu la festa major de Sant Cugat? I vam tocar a Sant Cugat. No recordo si a sota les voltes del monestir o...
El claustre, crec.
El claustre del monestir vam fer un bolo, no sé si era aquest segon bolo. Sí, amb l'orquestra Sant Martirià de Banyoles.
El claustre tocant salsa.
Sí,
el claustre fora,
La
part
fora, fora,
no?
Sí.
Sacre, no?
Per tant, vosaltres ens situem. Éreu de la colla d'amics, mm-hmm. Els músics de la colla eren el nan...
Acabàvem de sortir doncs, de l'institut, diguéssim.
Sí, tu començaves a descobrir.
Encara no teníem, diguéssim, l'orientació professional clara, diguéssim, no?
Bueno, alguns fèiem de cantautor, alguns havien fet de cantautor, l'Àngel Blázquez i jo mateix fèiem, sí, tocàvem cançó d'autor, el que passa que la que es va morir Franco, la cosa
ja no va
anar més
sentit.
A baixa.
Ells van saber retirar-se a temps, no com uns altres que ens han estat apallissant durant dècades encara amb el tema musical, que no poètic, poèticament a mi em sembla bé que aquesta gent existeixin, però musicalment, pobrets. En Carles i l'Àngel es van saber retirar a temps, dignament, quan ja havien fet l'escomesa política, ja n'hi havia prou de pallissar el personal.
I vam anar cap a la salsa. Sí.
Parlem dels altres components. Has dit l'Àngel Blázquez?
Sí, en aquella època, doncs, l'espècie original, que de fet és la que recuperem aquest dia, pràcticament, era l'Àngel Blázquez al baix, el Nan a la percussió, el Carlitos Casas a la flauta,
el fill del primer alcalde democràtic, sí. de Sant Cugat,
i de Casas. Seguida se'ns va juntar el Toni amb la guitarra i el Jordi Samsó al piano.
Antoni Grau de Sabadell, amic de l'època de Pau Vila, d'alguns de nosaltres, i el Jordi Samsó de la Floresta. També és el germà de Quico Samsó, bon i famós bateria que tenim per aquí. Sí.
Uh-huh. I la cosa com va evolucionar? Passeu de tocar als carrers, aquí a la plaça, suposo que els veïns deien, ostres, què és això?
Sí, n'hi havia un especialment que estava bastant negre amb nosaltres.
A cabrejat, no baixava a ballar una mica?
No, nosaltres li dèiem que escoltés, que nosaltres no fèiem soroll, que fèiem una música molt dolça i molt melòdica per l'època, no? Ens tatxaven moltes vegades de tous, O sigui, teníem que sentir tots melenes fins aquí baix i ens deien que érem una mica com amanerats, que ens agradés aquella música. Clar, no quedava gaire bé. Era millor ser una mica rockero, diguéssim, no? Canya, tio! I nosaltres, clar, érem una mica més dolcets, no?
Sí, de fet, vam
ens agradaven els boleros, érem una mica més monyes, diguéssim, no?
Vam acabar fent bolos, clar, acabes fent bolos de festa major en aquella època, no? I clar, nosaltres érem militants de la salsa de pedra picada.
Sí.
I a més amb temes propis, que no era molt habitual, no? I temes propis, temes
I
en català.
No
tots, alguns. I de fet anaves a festes majors, clar, i et demanaven que toquessis rock i que toquessis, no sortíem a pedrades de miracle. La cosa va evolucionar, vam anar creixent, l'orquestra d'espessa salsa va passar a ser l'espessa salsa band, perquè vam afegir metalls, molts que estan ara, gent que està amb la Vella Díxila, va ser una petita escola, no? Va passar
una pedrera, no?
Molta gent que ara doncs, estan amb altres bandes, després doncs, aquí, algun altre guitarrista, el Riqui Sabatés, me'n recordo que va fer bolos amb nosaltres, vam afegir una cantant, vam anar ampliant. I de fet vam fer coses molt divertides i molt, molt importants. Vam triomfar poc, perquè dic que l'època era molt complicada, però jo recordo un parell de bolos gloriosos. Un era al carnaval, el primer carnaval que es feia al Ritz, a l'hotel Ritz, amb la Pasadena Rue Forchestra i nosaltres de teloners, el dia següent del cop d'estat del 23F. Era la primera vegada que es feia alguna cosa als Ritz i no va anar-hi ningú, però el bolo,
febrer, sí.
El bolo era molt, molt important. I després, per exemple, hem estat al Poble Espanyol, recordo un bolo quan es feien aquells, no sé si el Carnavals o Sant Joan, amb el Sirex. Vam tocar una vegada a una revetlla a Sant Andreu de teloners del Miguel Ríos, que havia sigut famós, en aquell moment no ho era, i era encara abans del
segon boom,
del com es diu, del... Em surt el Rock in Rio, Rock in Rios, no.
El rock de la càrcel.
No, aquell de l'autobús, no?
Sí, sí. Bueno, és igual. El boom del retorn del Miguel Ríos, que me'n recordaré sempre que em va cridar l'atenció, que era molt baixet, quan el vaig veure en directe. Vaig dir, hòstia, que és baixet aquest tio, no?
Aquest també és baixet.
Sí, també és baixet. Jo l'imaginava, el veies a l'escenari, el Miguel Ríos, pensaves que era més alt, no? I és bastant cacauet, el tio. Però molt bon tio. I bueno, bolos d'aquest tipus, no? I després intentàvem fer festes majors sense molt d'èxit, perquè ja et dic, sí que buscaves bolos i anaves a la festa d'aquí, festa d'allà, però potser també teníem un representant d'aquells molt artístic, en aquell moment l'Elisa Lumbreras i el Carles Carrero, gran periodista crític del Teleexpress, el que va fer aquella famosa crítica dels Queen que deia ni jazz ni dies en pelotes, quan van presentar el seu disc a Barcelona. Però clar, ens buscaven bolos molt importants, però allò que deia, escolta, nosaltres necessitem menjar d'això
era difícil.
Poc, sí, però bé, ens ho vam passar molt bé i després doncs, tots van anar un cap aquí, l'altre cap allà, el Nan amb l'Encantada, l'Àngel amb la Plateria, vam anar, jo mateix vaig començar a fer coses de petxanga, de ball, i anàvem per aquesta via, clar.
Us van anar sortint coses a nivell professional. De fet, abans dèiem, les peces sals ha estat una pedrera, però és que realment... gairebé tots els originals sou músics o us dediqueu a la música professionalment.
Sí, pràcticament. El Carles, diguéssim en la part de la producció,
no?
De la gestió, sí, com que jo era el que anava, era el serio i el que m'ocupava dels bolos i de cobrar i tot això.
I de veure que no ens fotessin la pasta i tot això, doncs va acabar tirant cap aquí una mica, no?
I de fet, com que va ser passar del que fèiem, que ens agradava i que era en temes propis i jo mateix vaig començar a fer bolos de petxanga.
Clar. Es va pervertir una mica la cosa.
Sí, hi va haver un moment que vaig plantejar que si...
Que per fer això, no?
Clar, si feia una cosa que no... que el que m'agradava quan ho feia no m'acabava d'agradar, millor fer una altra cosa, no? I vaig entrar al taller de músics, una escola de música, a treballar a l'organització, d'esdeveniments, al management... Vaig anar passant a l'altra banda. Sé que han sigut 30 anys sense les peces sals a Sant Cugat, tothom ha patit molt, per fi
sí.
Ens podran recuperar a les peces, i jo aconsello a tots anar-hi aquest bolo, perquè no assegurem que d'aquí 30 anys puguem tornar-ho a repetir. Tant, ara és el moment, és com allò del Rollings, que dius, escolta, tornen aquest any, però no se sap mai si tornen l'any vinent, doncs aquest
no,
és el bolo.
I a més, bueno, ja completant això que diu en Carles, una mica hem fet una mica, ho hem reciclat, no? Diguéssim, els temps són diferents.
Heu evolucionat molt.
Hem evolucionat, en Toni, el guitarrista, en aquella època tocava molt la guitarra espanyola, s'ha tirat molt a les elèctriques, és un autèntic màster de la Telecaster i l'Stratocaster, s'ha tornat un bluesman, fins i tot ha canviat el seu nom, es diu Tony McGraw, ara se li ha posat un Mac allà davant. Jo també, doncs, bueno,
tu toques a tot, ja pots tocar a sobre de mil instruments de percussió.
La voluntat aquesta multipercussionista l'he tingut des del primer dia, però diguéssim, després van venir les altres èpoques, doncs, que vaig passar pel jazz, per la música africana, coneixen Benavent, va ser fantàstic a l'època flamenca, i ara doncs una mica estic molt liat amb la bateria, i llavors com que volíem ser una mica fidels a la formació, doncs en vez de sortir allà amb un bongo, vaig dir, doncs sortim amb la bataca, intentem una cosa més guitarrera, més centenera, diguéssim, fem una mica un homenatge a una de les icones que ens movia en aquella època, que era el rotllo centenero, o sigui rock i llatí barrejat, diguéssim.
El que tenim clar és que sortirà bé. Ara us vull traslladar d'alguna forma aquella època. Cantàveu molt en català en aquella època? Fèiem... No era el que sentíeu, perquè no sentíeu d'aquest tipus de música
no,
en català?
No, n'hi havia, no.
Hi havia?
No, 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 vam ser, jo crec que, no puc dir que fóssim els primers, però en aquella època el Gato Pérez també començava a fer coses en aquella època i potser sí que és veritat que o abans o després que nosaltres va fer algunes rumbes
amb, el cara bruta amb, del primer disc
en català. Però ho fèiem
anys,
de tot, la veritat
anys,
és que fèiem el que ara mateix molts grups estan fent, no? Que cantàvem el que sentíem i ens venia de gust, i per tant barrejàvem amb el castellà perquè feies salsa i era un referent, no? Però quan vam composar temes, doncs alguns ens sortien en català, perquè ens sortia de natural així. Ja, de fet, dels temes propis hi ha un parell que són en català. De fet, els temes propis que cantarem són en català tots tres, i un en castellà, que és un tema no nostre, de la Fania, i que, òbviament, no
ara parlarem del repertori, però m'interessa saber com composàveu.
Ui.
Com començava la cosa?
Això sempre... No hi ha res escrit, això, mira, sobretot, en principi composava l'Àngel i jo mateix. A vegades l'Àngel portava una música i jo acabava posant-hi una lletra. Alguna vegada jo portava un estribillo, no? I ell acabava posant una música. A vegades jo portava una melodia. Una de les rumbes és el Toni, va aterrar amb una rumba sencera feta quan no havia fet res d'aquesta onda.
Sí, sí.
Una altra vegada, me'n recordo, un dels boleros que tocarem va començar amb un arpegi del Toni, que va dir, mira, m'ha sortit això, i a partir d'aquí vam construir el tema.
Sí, bueno, molt en el com es fa, no? Una mica en la cosa també de garatge, que es diu, no? La composició en la sala d'assaig, no? Després, els que hem sigut professionals, doncs, esclar, hem tingut allò d'arribar a la reclista i reparteix papers, no? Però, evidentment, en el món del garatge, diguéssim, del local d'assaig, això és lo habitual. S'arriba, algú proposa, toca unes notes, canta una tonada, i llavors allò va creixent, S'ha de tenir temps, Això és important, Clar, si tens el bolo i tens dos assajos, això no funciona.
Home, quan la cosa va créixer, llavors sí que a partir d'aquí necessitàvem algú que ho arrangés, teníem un trompetista, el Pep Pañuelos, que de Vic, famós, que...
Ara no es diu Pañuelos.
Bueno, igual, Pep Pursa, però era el Pep Pañuelos, portava uns mocadors.
Sí.
Aquest era el pseudònim que posava.
Sí, sí. I aquest feia els arranjaments, i llavors feia papers...
Sí, sí, clar. Aquí, llavors, quan ja teníem... vam arribar a tenir dos trompetes i un saxo i flauta. I trombó, una època, també.
Faria goig, això, sobre l'escenari?
Bueno, aquest
persones,
dia,
no?
Aquest dia no ho farem, aquest
no,
dia serem aquest 5,
dia, els originals.
Exacte,
sí, sí, recuperem la fórmula original.
La primera, la primera.
És la senzilla,
sí, és clar, quan entres en el món de la música llatina, de la salsa, clar, necessites tres percussionistes pel cap baix, necessites un timbalero, unes congues i un bongo i campana, com a mínim. És clar, i si entres en secció de metall, com a mínim dos o tres metalls, o sigui que 8 és poc, per una formació salsera.
Sí, ara no descartem, per l'any vinent, si hi ha una pressió popular important i el pressupost de l'Ajuntament creix, d'ajuntar-nos a...
Ja farem un grup d'aquests de que torni a espessa salsa, van.
Sí, de moment a Facebook ja tenim un èxit bastant gran, crec que som trending topic ja d'aquests últims mesos.
Molt bé. Doncs, nois, em dèieu que el repertori que heu preparat, que esteu preparant pel concert, és també bastant de l'inici.
Sí,
sí, sí, és el repertori de la formació primera,
sí,
amb els primers temes que vam fer.
De l'època més original, diguéssim, que això explicàvem abans, que llavors la cosa, doncs, vam anar fent una mica, es va anar reconvertint en una mena d'orquesteta de ball, que és la part, doncs, diguéssim, que potser per això també va acabar, no? El Carles va decidir deixar-ho, tot això...
Més difícil de portar-ho endavant.
Sí, i a part perquè és que, clar, l'altre és més original, més propi, i té un valor artístic molt més alt. Realment no anem a tocar a repetir unes cançonetes de salsa d'aquestes estàndards, per dir alguna
cosa. Clar, posats a fer, volíem fer els temes.
Clar,
que havien sigut,
hem fet les coses originals, que inclús això, no? Jo, revisant moltes coses, penso, bueno, doncs 35 anys després tampoc he pres gaire res més, I llavors em va molt bé aquella teoria d'un toque, una cosa que és el que té a dintre, per dir, i ja pots anar estudiant, ja pots fer el que vulguis, que bàsicament és allò.
Sí, l'art innat. El talent és innat, si no, no és...
Bueno, però la persona és innata, no? Diguéssim, clar, el que ets tu, en el fons, quan toques ets tu i, clar, tens el que tens, vull dir, llavors sí que pots, aviam, pots llimar, pots fer, però l'essència, diguem-ho així, és que no és tan dur. No, bueno, no existir, és la que hi ha. Hi ha el que hi ha, segueix havent.
Hi havia un bon feeling, que també és veritat que ara quan ens hem ajuntat per assajar, doncs ha tornat a demostrar-se, no? Que ens ho passem, que ens ho passem bé, i que de fet era un grup basat també això, amb les ganes, amb l'amistat, sí. No? I en realitat estem molt motivats i ens ho estem passant molt bé, i res, farem aquest bolo que serà estupendo, i bé, ja veurem que si ens porta a fer alguna cosa més, però en tot cas segur que aquell dia sí, ens ho passarem molt bé sense la pressió aquella que potser tens quan estàs en un grup, que vols triomfar, que, no, que necessites viure d'això. Ens divertirem.
Ja ens comencem a dir alguna vegada, oh, escolta'm, i si féssim alguna cosa, però escolta'm, això, i si gravéssim el que mai vam arribar a gravar ara, vull dir que dic, bueno, ja en un momentet, saps? Jo intento posar una mica de seny i que ja en un momentet. En tot cas, ja en parlarem.
Seny, nan, però em sembla que després acabareu gravant.
Home, sí,
ja veuràs.
Som de la branca, més aviat tots de la rauxa, diguéssim, per això que vull dir que algú cridi el seny no està malament, perquè som bastant arrauxadets tots.
Doncs Carles i Nan, ha estat un plaer aquesta estoneta xerrant amb vosaltres. Estaríem tota l'hora, tota l'hora del programa,
sí, per
perquè
fos, sí.
D'experiències, anècdotes, vivències segur que en teniu, i moltes. Possiblement, no sé, mai se sap. El dia de demà possiblement fem alguna xerrada d'aquestes interessants, robant-vos a vosaltres els vostres records i anècdotes.
O històries sobre Sant Cugat en podem explicar bastantes, són molts anys. De fet, els que no hem deixat de viure aquí podríem explicar. D'aquests 30 anys en podem explicar unes quantes.
Per cert, aquella època, la música a Sant Cugat, com estava?
Bueno, hi havia aquest gran referent, que era la Mirasol, que era una mica, que també ens trobàvem aquí en el Mesón, que era el lloc, com que no hi havia casals ni hi havia coses d'aquestes.
Bueno, hi havia un lloc, mític, que va ser el Casal de la Floresta.
Ah, bueno, evidentment.
El Casal de la Floresta, que va ser... Nosaltres assajàvem allà.
Evidentment.
I al voltant d'això havia tota una moguda molt, molt important. Han dit el Gato, havia l'Orquestra de la Floresta, que nosaltres havíem participat també algunes vegades.
Sí.
Vull dir que havia la Nico de la Velvet Underground, recordo que vivia per allà, sí. Apareixia...
El Raimundo Amador.
També vivia allà.
Sí, I tant. Raimundo, com es diu?
El Taj Mahal va viure també per aquí.
I el que va amb el Leonard Cohen, ara, el
Javier.
El Javier Mas,
estava amb el Leonard Cohen.
Sí, estava amb el Leonard Cohen, i que estava, també corria per la Floresta.
Sí, la Floresta era el nucli central, i és allà on vam acabar assajant, diguéssim, perquè era l'únic lloc on ho faria. No era municipal en aquells moments, perquè parlar de municipal era bàsicament autogestionat, funcionava de collons.
Està bé que ara l'han tornat a obrir, no? Que és curiós que s'hagi tancat. Han fet unes pitjores, diguéssim, que s'han introduït unes pitjores a el que ja hi havia, però com a mínim ho han obert. I la veritat és que quan hi vas, clar, nosaltres recordàvem aquell teatret i aquell local també bastant podridet, però que tenia molta vida, i clar, sobta una mica, no?, que han fet una cosa molt escèptica. Però el pati, per exemple, sí que no he anat a veure cap concert allà, però el pati aquell de fora
continua sent igual. Sí, hi ha les columnetes, les balustrades aquelles...
La veritat és que és llàstima que això durant tants anys hagi estat tancat, perquè aquest era un nucli molt, molt important. I a Sant Cugat també hi havia molts músics, i a Mirasol, no? La gent de la Mirasol, doncs l'Steve de Suart, el Mario Lecaro, Santa Sales, tots aquests vivien per aquí, per la zona, i la veritat és que hi havia una bona moguda musical. Suposo que encara hi és, en una altra onda, també ho veurem aquest dia, no? Ens oferireu doncs tot un recull de gent fins als dies actuals.
Després de nosaltres, ja, en què va passar.
Si us dic Ràdio Sant Cugat, sabeu que aquest concert el fem, intentem recuperar una miqueta la història musical, en aquest cas dels últims 30 anys, perquè fem al juny, de fet d'aquí uns dies, el 13 de juny, 30 anys de la primera emissió de Ràdio Sant Cugat. Què en penseu de la ràdio del poble, de la ciutat?
Home, doncs mira, nosaltres crec que ara recordar que vam assistir, no, a la posada en marxa de la ràdio, clar, era en aquella època que començava. Home, la ràdio és un gran mitjà, i és el mitjà més d'entrada és el mitjà més musical, no? segur, amb seguretat, no?
Sí, sense dubte.
És el mitjà més útil per la música és la ràdio. Jo crec que la televisió no serveix per la música. Està bé que se'n vegi, i que es facin programes musicals a la televisió, però el gran mitjà és la ràdio. Home, i com mitjà de comunicació, doncs segur que també ha ajudat a fer Sant Cugat, no? Clar que ara doncs, hi ha tot aquest canvi, no?, d'internet, i avui en dia la ràdio està canviant molt de manera de produir-se i d'escoltar-se, però per exemple, no?, em deies, aquest programa el tindrem en podcast, doncs fantàstic, així segur que el podré escoltar, perquè aquella cosa d'estar pendent a veure a quina hora passa en l'entrevista, això facilita molt seguir, no? I home, segur que ha ajudat a crear Sant Cugat, no?
Bueno, i des d'aquestes iniciatives que feu tan xules com el Mouta, que he tingut la sort de poder estar en algun jurat i tot això, i participar i fins i tot tocar-hi, home, aviam, jo em sembla que és bastant modèlic, no? Jo rebo programacions i coses d'altres ràdios, i em sembla que la de Sant Cugat és en aquest sentit. Felicitacions, Jessica.
I no sé si era de les primeres ràdios, bueno, la primera no, de les primeres municipals a Catalunya, jo
sí,
crec que...
Gairebé totes fem 30 anys.
Quasi. Sí, era l'època, no?
Era l'època de la reunió de veïns.
Exacte.
O d'amics, que també uns feien grups i d'altres muntaven ràdios. Mm. És el que li va passar al Ramon Grau, al Màrius Caral, que coneixeu perfectament.
Sí,
són contemporanis
vostres. Gran activista
vostres.
Musical, també,
doncs,
Màrius.
Nan i Carles, moltes gràcies per venir a Cugat.cat, i ens veurem en directe de la millor manera.
Esperem, que vingui tothom, no?
El 29, esperem que vingui tot a Sant Cugat. De fet, tot Sant Cugat
estarà. Ho
tinc
ben apuntat, és el 29,
Sí, 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 segur. A les 10, allà en directe.
A les 10 comencem nosaltres,
A les 10 comenceu
vosaltres.
Arrenqueu vosaltres aquest concert, i bé, ho passarem molt bé.
Molt
segur.
Bé. Gràcies, vosaltres segur.
Doncs que vagi molt bé, nois, sí, fins al 29.
Fins al 29, adéu.
Mira què passa, que ningú para. Mira què passa, que ningú para.